i Andorra.
Estàs informat.
Per fi, un any després de l'aprovació d'una llei d'ajuda tan necessària com urgent pels afectats de la ELA, el govern central ha donat avui llum verda al decret llei regulador de la norma amb una partida de 500 milions d'euros destinats a millorar l'atenció de les persones amb aquesta malaltia degenerativa. Bona tarda, soc Carlos Losada i amb el decret s'assegura el repartiment d'ajuda destinada a garantir una atenció continuada a les 24 hores als pacients amb una fase més avançada d'aquesta malaltia i que requereix assistència, podríem dir que permanent. Anem a entrar al detall. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Carles.
Aviam, els afectats han denunciat per activa i per passiva que l'aprovació de la llei ara fa un any no significava o no va significar cap canvi en les ajudes compromeses per les normatives que es van aprovar al seu dia. Com reben avui aquesta aprovació d'aquest reial decret, Sergi?
Doncs mira, hi ha una combinació, Carles, de cautela i esperança. Cautela perquè amb l'aprovació de la llei, que tu molt bé has explicat, hi havia la confiança per l'arribada regular de les ajudes que mai han arribat fins ara. I l'esperança, perquè ara ja l'aprovació d'aquest decret llei confien que sí, que rebran els diners contemplats a la llei. Inicialment, el decret el que assegura són 10.000 euros mensuals pels 4.000 afectats de la malaltia que hi ha a tota Espanya, dels quals centenars són aquí a Catalunya. Esther Sellés, directora general de la Fundació Catalana Ela Miquel Baix, explica a migdia de COPE Catalunya i Andorra que no pot oblidar els malalts d'ELA que aquest any no han pogut rebre l'ajuda.
Ens dona una resposta, però encara és una resposta en paraules i sobre el paper, que encara no està arribant a les cases de les famílies, que per nosaltres serà el moment en què podrem dir que estem satisfets. I tot i que ho valorem positivament, no ens oblidem que aquesta mesura és una mesura que es podria haver fet des del dia 1 de la publicació de la llei i que podríem haver avançat les ajudes i haver ajudat a moltes persones que durant aquest any doncs, no s'han pogut veure beneficiades de...
És la gran pena per part dels afectats, no? Aquest any de vacant amb aquestes ajudes que no han arribat per a moltes persones que algunes malauradament ja no hi són. Ara toca esperar i rebre, com dèiem, aquests 10.000 euros mensuals que s'han d'anar destinats a l'atenció 24 hores a pacients d'ELA en estat avançat i la formació específica en els cursos per a cuidadors professionals que treballen en el sistema de dependència. Esther Sallés diu que fins que no hagi l'arribada de diners s'ha de prendre tot amb cautela i sí que té la confiança en que el govern de la Generalitat hi hagi una ràpida tramitació dels diners pels afectats.
Confiem en que tot quedi regularitzat, doncs realment fins que no ho veiem no ens ho creurem, això és clar. Sí que confiem en el govern de Catalunya, sabem que ha treballat i està treballant molt en poder tenir-ho tot preparat per tirar endavant les ajudes i de la millor manera possible, simplement faltava el pressupost, tot i que ara s'hagi fet aquesta publicació hem de veure la lletra petita de com s'aterrarà tot això i llavors anirem veient com acabarà arribant i llavors fins que no arribi l'ajuda al domicili tenim certa desconfiança, òbviament.
Per tant, aquesta desconfiança, aquesta cautela i a la vegada també aquesta esperança de que arribin ja els diners. I a més, recordem que la normativa estableix que les persones que interrompin la seva activitat laboral per exercir com a cuidadors de persones en situació de dependència podran mantenir la base de cotització de l'últim exercici. El 50% del cost d'aquest increment anirà a càrrec del cuidador i l'altre 50% per l'inserso.
Gràcies, Sergi. Obrim ja en aquest punt, com cada dia a aquesta hora, l'àrea de serveis. Parlem de la previsió del temps. La jornada d'aquest dimarts ha començat amb força cels força tapats, amb algunes boires fins i tot, un temps que s'ha allargat doncs, aquesta situació fins a mig matí. A partir d'aquell moment s'han obert clarianes, a la tarda el sol serà el gran protagonista i aquest migdia només els ruixats, molt poc importants, han quedat centrats a les comarques del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, doncs molt semblants a les d'ahir al migdia, en molts casos entre els 24 i els 27 graus de màxima, però de bon matí encara ha estat imprescindible una bona jaqueta. I sortim a les carreteres. Com està la xarxa viària? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com és habitual, a aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària, però sempre tenim alguna incidència. En aquest cas, un accident que s'ha produït fa poca estona a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit sud, anant cap al Papiol, sentit Tarragona, aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, com us dèiem, a Sant Cugat del Vallès i en direcció sud. A l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, just a l'inici, a Montcada i Reixac, i tenim unes obres que tallen carril. També hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, gairebé sortint de les rondes, des del nus de la Trinitat fins a Montcada i Reixac. Això, com dèiem, és a l'autopista C33 sortint de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oxigen en forma de diners i d'infraestructures per les Terres de l'Ebre castigades pels temporals d'aigua d'aquesta tardor. El govern ha aprovat aquest matí un pla director amb 25 actuacions i 37 milions i mig d'euros per reduir les inundacions a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Sergi, què contempla aquest pla que has escoltat amb atenció aquest matí?
Bé, sobretot el que contempla són millores amb el que serien els barrancs. L'objectiu, sobretot, en aquest pla dels 37,5 milions d'euros amb un període d'execució de 5 anys és en reduir l'impacte dels barrancs quan van plens d'aigua. Per aquest motiu, la portaveu del govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inclòs que també hi haurà diverses actuacions pel que fa referència a les cases que estan al costat dels barrancs. Aquests habitatges se podrien fins i tot enderrocar.
Però sí que en alguns barrancs contemplem que pugui haver aquestes actuacions de compra, d'expropiació i de trasllat, perquè és evident que allà no hi pot haver-hi cases, perquè no és que estiguin properes, sinó que estan en el barranc. Per tant, aquest paquet d'actuacions que en 5 anys ens ha de donar un àmbit de major seguretat i de gestió del risc acceptable davant aquests nous fenòmens climàtics.
D'altra banda, avui l'executiu de Salvador Illa també ha aprovat que hi haurà a partir d'aquest any una convocatòria de 300 bombers anuals per arribar a una plantilla de 4.000 al 2030, amb aquest objectiu d'arribar aquest any amb aquesta xifra de bombers. Perquè fa referència als pressupostos, a Carles, Sílvia Paneque s'ha limitat a dir que quan abans, millor.
Molt bé, gràcies, Sergi. Cop de puntada a seguir, ja veurem si al final el govern pot aconseguir o no aprovar els pressupostos de cara a l'any 2026. Nosaltres deixem l'actualitat de les comarques de l'Ebre, que ens aportava fa uns moments el Sergi Tor, amb aquests ajuts importants per després dels aiguats que castiguen a tota la zona, i anem a Barcelona, ja que agents de la Urbana, dels Mossos i també els serveis socials de l'Ajuntament han participat aquest matí en el desallotjament de l'assentament que hi havia al Parc Joan Miró, on hi dormien entre 30 i 50 persones aproximadament. Els veïns s'havien queixat de la situació al consistori i des de la Fundació Arrels, que atén les persones sense sostre, lamenten com s'ha fet aquest desallotjament i alerten que aquestes actuacions només fan que traslladar el problema a un altre punt de la ciutat. Ha seguit el tema l'Adri Suárez.
Bea Fernández, directora de la Fundació Arrels, denuncia públicament que davant la pressió policial i les actuacions de neteja, moltes d'aquestes persones es veuen obligades a marxar dels espais on dormen, sovint sense temps ni per recollir les seves pertinences.
Fer pressió policial i fer pressió a nivell de neteja perquè aquestes persones agafin les seves pertinences, en alguns casos fins i tot no les poden ni arribar a agafar, no? I se'ls combina a que marxin d'aquell espai. A on? No se'ls dona tampoc cap més alternativa, simplement que marxin d'aquest espai.
Sense alternatives reals es traslladen a altres llocs de la ciutat on se senten una mica més segurs, tot i que el carrer mai ho és. Segons aquestes entitats, s'està produint un desplaçament constant des dels punts com la Ciutadella, l'Estació del Nord o Nou Barris, creant noves concentracions en altres llocs.
Si el resultat d'això és que vagin marxant a zones com d'extraradi, no? O zones més lluny del centre, doncs també els afecta realment en la seva capacitat de supervivència.
Critiquen que aquesta estratègia no resol el problema, sinó que el trasllada, i reclamen que les intervencions siguin sobretot de caire social i no només de seguretat o de neteja per oferir una resposta digna i efectiva.
Gràcies, Adri. L'avortament representa un risc pel benestar psicològic i físic de la dona i el seu entorn més proper. Independentment de que s'hagi tingut un avortament provocat, terapèutic o espontani, el fet que una dona tingui que viure viure una interrupció del seu embaràs i és motiu de dolor per a ella. Experimentar aquesta pèrdua porta repercussions a nivell psicològic i emocional per la dona i també, com dèiem, pel seu entorn. Les manifestacions psicològiques poden variar considerablement d'una dona a una altra, tenint en compte el nivell de consciència del fet. I és que la vivència pròpia de l'avortament deixa una ferida que pot ser traumàtica, física i emocionalment, o també per raons ideològiques o per raons de creences. Avui, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el testimoni de la Marta. Una història que no et deixarà indiferent, ja siguis home o dona, i que ha seguit molt de prop la Yolanda Canales.
De fet, la Marta va buscar ajuda a la Fundació Raquel perquè 20 anys després de l'avortament encara no havia sanat, patia molt. I no només ella, sinó tota la família. Però t'explico abans la seva història. Ens hem de remuntar a l'any 1993. Llavors la Marta tenia parella i es va quedar embarassada. També tenia feina i en cap moment se li va passar pel cap avortar. Però aquí va aparèixer la figura de la sogra, que va pressionar molt perquè la Marta avortés. Segons aquesta dona, no podia malmetre el bon nom de la família. Doncs bé, la Marta va anar a una clínica que havia escollit la seva sogra, un psiquiatre li va passar un qüestionari, però fins i tot aquest professional li va dir que marxés, perquè en realitat ella no volia avortar. Però seguia i seguia la pressió, i una setmana més tard la Marta sí va avortar. Recorda que la setmana d'abans es va sentir molt sola.
Jo vaig passar una setmana molt sola. La mare em deia, Marta, què et passa? Però jo patia mals de caps, migranyes, llavors jo li deia, no, és que tinc una crisi
migranyes, sí, sí.
Llavors, clar, em passava el dia al llit, tancada i plorant.
Va arribar el dia, en aquell moment, la Marta, diu, va sentir que li estaven prenent una part de la seva vida.
Que, a més, jo no sé ara com ho fan, però a mi ni em van dormir, ni em van sedar, ni res. O sigui, jo et puc dir que al moment vaig sentir com si m'arrenquessin les entranyes, tal qual. O sigui, jo notava que m'estaven arrencant la vida.
Però els moments posteriors van ser pitjors perquè se'n va penedir de la seva decisió amb el problema, diu, que en el cas d'un avortament no es pot rectificar.
Mira, mentre me l'estaven practicant, jo va haver un moment que vaig cridar, paren, paren. Em van dir, no, ja no se puede, ja està, ja està. Sí, després, com et sents? Pues fatal. O sigui, emparadida, evidentment.
Yeah.
Però és que, a més, sabent que no pots tirar enrere.
De fet, la Marta, i ara tornem al principi de la història, va buscar ajuda a la Fundació Raquel, perquè 20 anys després encara tenia seqüeles. Fins i tot havia intentat suïcidar-se. No era conscient, ha explicat, que patia un síndrome posttraumàtic.
I em van ajudar, doncs això és a perdonar, que és superimportant, perdonar-te a tu. I el perdó és complicat perquè és molt difícil perdonar a les persones, no, que t'han portat allà i que tu has, durant 20 anys has patit de tot. Fins i tot jo vaig intentar acabar amb la meva vida en més d'una ocasió, sense saber que estava patint el síndrome posttraumàtic. I després perdonar-te a una mateixa. És molt difícil reconèixer-te com a mare, no? Però realment ha sigut mare.
Per això la Marta recomana a aquelles dones que puguin sentir com ella o trobar-se en una situació semblant, aclaparada o perduda, que parlin amb gent, encara que sigui desconeguda, però que les vulguin ajudar de debò. I aquí posa l'accent en aquelles entitats o associacions que ajuden a les dones a fer front a un embaràs, tot i les circumstàncies difícils.
Hem escoltat el testimoni colpidor de la Marta, i ara que volem escoltar és la senyora Teresa Lamarca, que és la coordinadora del projecte Raquel a Barcelona des de fa 12 anys, ni més ni menys. Senyora Lamarca, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquest projecte és una iniciativa de l'Església Catòlica per acollir i acompanyar des de la diòcesi a les dones que han passat per un avortament. Avui, senyora Lamarca, estem parlant precisament d'això, de les ferides que deixa no només a la dona, sinó a tot el seu entorn, ja sigui la parella, familiars, metges inclosos, un avortament. Des de la seva experiència, senyora Lamarca, quines conseqüències té un episodi com aquest?
Moltes, encara que es vulgui negar, encara que avui en dia s'estigui dient que no hi ha cap mala conseqüència després d'un avortament provocat, la veritat és que n'hi ha moltes, començant per una criatura que és assassinada, o sigui que ja és algo molt dolent. Però la segona gran víctima és la mare de la criatura, i no perquè sigui creient o no creient, no perquè sigui jove o gran, no perquè sigui universitària o no, no té res a veure. Això va de que és mare i aleshores té un gran dolor. Després d'un avortament entra en una espiral de dolor i de, i de problemes molt, molt grans. La ferida que té és una ferida interna que afecta lo físic i lo psíquic. Jo sobretot parlaré de la mare.
Ferides, suposo, difícils de curar i que cicatrits, en veritat, senyora Lamarca.
Complicades, sí, 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 perquè tenen una tristesa grandíssima, ploren, una ansietat a vegades molt gran que inclús se les ha d'ingressar a l'hospital. Depressions fortíssimes, recordo una noia que ni es llevava del llit, ni es feia menjar, ni, bueno, una cosa tremenda. Tenen insomni, tenen pesadilles... Senten un buit tremendo, senten molta culpabilitat, pensen que mai seran perdonades, que Déu no les perdonarà, que ja no les estimarà mai.
M'imagino...
No tenen ganes de viure, perdoni.
No, que...
I això les porta a intents de suïcidi, etc. Un llarg, etc., que podríem anar dient.
M'imagino que lluny de quedar en l'oblit un capítol de la vida com un avortament, deu quedar com un record, vostè parlava fa un moment d'un record dolorós, no? que s'arrossega durant molts i molts anys, i més, i aquí vull fer una incidència, senyora Lamarca, si l'avortament és induït. Això és així?
Com? Si l'avortament és?
Sí.
Exacte. Sí, sí, això estem parlant d'avortament induït o provocat, voluntari, anem a dir.
Exactament.
Que la majoria de vegades per part de la mare és molt poc voluntari. Moltes vegades sí, però la majoria de vegades estan molt, molt pressionades, molt pressionades. Amb l'avortament espontani també hi ha dolor, però és molt diferent, no hi ha culpabilitat, és diferent.
Si parlem ara del projecte en què vostè està treballant intensament des de fa 12 anys, aquest projecte Raquel, com ajuda de manera eficaç aquestes noies, aquestes dones que han passat per aquest procés de què és un avortament?
Doncs el primer de tot és acollint i escoltant. És impressionant perquè a lo millor fa 20 anys que han avortat i no ho han dit mai a ningú, no ho han parlat mai amb ningú, perquè si ho parlen troben molta incomprensió. No ho han parlat mai amb ningú. Però el problema està allí, no? I llavors, quan venen, doncs és que s'obren, i a mi m'admira, no? S'obren amb una confiança molt gran i doncs mirem d'això, de rebre-les amb comprensió, amb paciència, amb respecte,
i
mai judicant-les
i escoltant,
sobretot escoltant.
En 12 anys al capdavant del projecte Raquel, suposo que haurà vist molts casos, però sempre n'hi ha algun que deixa més empremta, que l'ha impactat més, no?
Molt,
el té al cap, algun d'ells, se centra en molts
detalls. Sí, a mi m'impressiona veure quan t'expliquen l'opressionades que van estar per l'avortament. I això els dona rancor contra les persones que les van obligar. Després m'impressiona molt també veure el dolor tan gran que tenen. Un dolor tan gran, i a més intern, interior, és un dolor interior. Recordo una noia que el primer dia m'anava dient és que tinc un dolor tan gran aquí, i es pagaven el pit, diguéssim. Jo de tal manera m'ho deia i plorava que vaig pensar que potser estava fent
una representació teatral, no?
Del cor.
Ah, del cor.
I li vaig dir, però a veure, que com és aquest dolor? Què et passa? Diu, no, és que és un dolor en l'ànima. I no és perquè fos creient ni res,
difícil, però és un dolor... Difícil d'explicar, poder, no?, aquest dolor intern, però bueno. Amb tot plegat, senyora Lamarca, tinc aquí sobre la taula una xifra que es mou a la reflexió i a la preocupació. No? Catalunya concentra el 20% dels avortaments de tot Espanya i és la comunitat amb la taxa més elevada. Escolti, com es pot capgirar això?
Mira, això s'ha de fer positivament. Jo crec que, bueno, primer, ajudant els que ho necessiten, que després ja no hi tornen més. I sobretot educant els nostres infants i joves i a la nostra societat del respecte a la persona humana, encara que sigui d'una cèl·lula. Tota persona humana, des de la concepció fins a la mort natural, és una persona sagrada, perquè implica l'obra de Déu, l'obra del Senyor. Però és que és així, vull dir, i la vida humana no té graons ni talls. És un desenvolupament continuat. I per tant, la persona humana és sagrada des de l'inici fins al final.
Fins al final. Molt bé, doncs, projecte Raquel. Si alguna persona que ens escolti vol col·laborar o vol parlar amb vostès, com poden fer-ho?
Doncs tenim un telèfon, que si vol li puc dir,
endavant.
I un e-mail, Tu tenim també Instagram, es pot posar en contacte amb nosaltres.
El telèfon quin seria?
És el 603-462-038.
Molt bé, el telèfon del projecte Raquel, que des de fa 12 anys doncs, està en marxa i que coordina la senyora Teresa Lamarca, amb la que hem pogut parlar sobre les ferides que deixa no només a la dona, sinó en tot el seu entorn a l'avortament. Senyora Lamarca, gràcies per estar avui a nosaltres. Molt bona tarda i enhorabona per la tasca que fan.
Moltes gràcies a vostès.
A poc a poc ha arribat el moment de fer una breu aturada, com cada dia, per publicitat, bones recomanacions, com sempre, i després escoltem els veïns de la plaça Poeta Martina, a Girona, sobre el canvi de nom d'aquesta plaça que els vol proposar l'Ajuntament de la capital gironina. D'aquí 3 minuts entrem en detalls.
La Champions vuelve.
La gente tiene ganas.
Y viene cargada de partidazos.
La gente quiere fútbol.
Este martes, desde las 6:30 de la tarde, Barcelona Olympiacos, Arsenal Atlético de Madrid, Villarreal Manchester City.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo lo jugamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas. Libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs l'Ajuntament de Girona, amb l'alcalde de la CUP al capdavant, vol canviar el nom de la plaça Poeta Martina per la seva vinculació amb el franquisme. La consulta que es fa aquesta setmana entre els veïns de la zona no ha aixecat expectació perquè, evidentment, no és cap prioritat. Júlia Català.
Doncs sí, els propietaris ja poden votar per decidir si volen canviar el nom de la plaça. La intenció de l'Ajuntament és que l'espai recuperi el seu nom original, Plaça del Carril, eliminat durant la dictadura. Aquesta iniciativa s'impulsa amb la idea de retirar noms vinculats al règim. El nom actual prové d'Eduardo Marquina, un poeta que va donar suport al franquisme i que s'encarregava de purgar els autors i editors no afins amb el règim. L'Ajuntament assegura que si el canvi prospera, no caldran tràmits addicionals, ja que totes les modificacions seran automàtiques. Tot i això, la consulta ha generat opinions dividides entre propietaris. Carles Castellanos, veí de la plaça des de fa 14 anys, es mostra clarament a favor del canvi.
Jo votaré d'acord la plaça del Carril, perquè antigament s'havia dit la plaça del Carril. Inclús ara li diuen la plaça del Carril, vull dir que... Segons ens van enviar una carta a l'Ajuntament, està tot lligat, vull dir que tot el que vingui adreçat a la seva poeta Marquina... Pues ja vindrà com a plaça del Carril, vull dir que no hi ha problemes.
D'altra banda, la treballadora d'una escola de perruqueria, Diana Javalesco, explica que la mestressa prefereix mantenir el nom actual de la plaça per evitar complicacions i perquè ells sempre l'han conegut amb aquest nom.
Esta escuela de peluquería lleva entre unos 40 y 50 años, siempre ha sido Plaza Poeta Marquina y la verdad que nosotros preferimos que se quede así. Para tema trámites, para tema todas las empresas que nos hacen los pedidos, para todo lo que es la documentación, nos va mucho mejor que Poeta Marquina.
La consulta estarà oberta fins divendres i s'adreça a prop de 250 propietaris de pisos i locals. El resultat es coneixerà a finals de setmana i si s'imposa el sí, la decisió passarà a la comissió del nomenclàtor, que tindrà l'última paraula sobre el canvi de nom.
T'explico ara que tenir una feina és per a molta gent molt més que una font d'ingressos. És el cas del que estem parlant avui, les persones amb trastorns mentals. Per aquest col·lectiu, poder treballar representa una peça clau en la seva recuperació i també la seva integració social. Aquestes persones afronten sovint l'estigma i la desconfiança que minen la seva autoestima i dificulten aquesta reinserció laboral. Trobar un entorn de treball que els accepti i entengui la seva realitat pot transformar la seva experiència vital oferint estabilitat i motivació per mirar amb optimisme de cara al futur. En definitiva, una feina per a aquestes persones amb trastorns mentals és una oportunitat per recuperar la dignitat i trencar les barreres que encara envolten la salut mental, tal com ho fan a la Fundació Pere Mata, a les comarques de Tarragona, Reus concretament. La seva directora, Maria Josep Delort, ha estat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto.
Sí, tal com indica Maria Josep Delort, directora de la xarxa social de salut mental de la Fundació Pere Mata, l'estigma entorn a aquestes persones que pateixen algun tipus de trastorn mental és encara avui en dia molt gran. Un estigma que afecta també a les pròpies persones en autoestima.
No només hi ha estigma, sinó que també hi ha autoestigma. Les pròpies persones amb problemàtica de salut mental tenen un estigma vers elles mateixes, no? La seva autoconfiança i la seva autoestima és complicada quan han d'anar a fer una cosa en la que els ha d'acollir la societat. I és complicada per tothom, doncs més ho és encara. Sí, hi ha uns estereotips respecte a com són aquestes persones amb malaltia mental i, sobretot, com treballaran, no?
Per això, assegura la directora, és important que les persones que tenen una malaltia mental no sempre tinguin el rol de persones malaltes i la millor manera d'integració comunitària és a través del treball.
Si ens manifesten una motivació, vol dir que tenim camp per acompanyar. I la nostra feina, sempre ho diem, és una feina d'acompanyar a persones que volen fer coses i en aquest cas del que estem parlant avui és de que puguin anar a treballar en un entorn protegit o en un entorn ordinari.
Aquestes persones hi poden estar com a màxim 3 anys si els fan un acompanyament perquè estiguin preparats per entrar al mercat laboral. Una ajuda que valoren molt i que els permet tenir una vida més independent. I és que per la Fundació Pere Mata el treball és un element clau per les persones amb trastorns mentals, com deia, que a més redueix l'estrès familiar i ajuda també a millorar les seves relacions.
Regina, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tu treballes en aquest centre especial de treball, que és la Fundació Pere Mata de Reus, un centre molt especial. Què significa per tu tenir aquesta ocupació? Aviam, explica'ns.
Doncs, a veure, tenir una ocupació, qualsevol persona vol estar en el tema laboral, no? Perquè ho necessitem. Vull dir, hem de cotitzar, hem de... De tenir la part econòmica també superada, no? I, bueno, hi ha part, doncs, després ja venen altres coses, no?, dins del món laboral.
Com ha canviat la teva vida personal i emocional des que tens un treball, podríem dir, estable, Regina?
Bé, jo venia d'una hospitalització i molt llarga. Llavors em van tractar al CCM, que és el centre de...
de salut.
Sí.
I en allà hi havia la treballadora social, perquè normalment tens la psiquiatra, psicòleg, treballadora social, i la treballadora social doncs em va dir de poder anar a lo que és el servei prelaboral de la Fundació Pere Mata. A partir d'allí doncs vaig estar 9 mesos, i en aquests 9 mesos em van ensenyar doncs a tindre a poder tenir una autoestima alta, estar motivada, i el tirar més enllà doncs en el món laboral. I a partir d'allí doncs em van agafar.
Estaves tu podríem dir, baixa en forma moralment, no?
Molt. Autoestima molt baixa, sí, molt malament. Venia pensant d'una hospitalització molt greu.
Sí, molt greu. I escolta, com va influir el teu problema en el procés de trobar feina i en l'elecció de la teva actual professió, que estàs aquí dins del centre Pere Mata? Com va ser el camí? Com va influir el teu problema que tenies concretament fins a arribar a aquest punt en què ara estàs treballant?
Bé, el problema doncs que tenia jo és que feia 17 anys que no treballava.
Clar.
Llavors jo estava doncs a casa i clar, va ser molt difícil doncs de dir, busco feina, no? Perquè clar, si ja és difícil una persona amb estudis poder tindre el lloc de treball, doncs imagina 17 anys sense treballar.
Clar.
Si no estàs actualitzat ni en els estudis ni en res. Llavors va ser doncs gràcies a la Fundació Pere Mata, conèixer-la.
Clar. Creus que encara hi ha un cert estigma a l'entorn laboral cap a les persones que teniu problemes per poder trobar feina o que tenen un trastorn mental, Regina?
Jo crec que sí, perquè per començar també nosaltres tenim moltes visites mèdiques i això també fa que una empresa ordinària doncs, no ho porti doncs, la mateixa manera que ho està portant la Fundació, no? Clar. Perquè nosaltres aquí estem coberts i de l'altra manera ens trobem una miqueta doncs, fora de lloc. I després l'estigma que hi ha doncs, amb els companys, amb els propis empresaris, és molt diferent. No està preparada la societat en aquest moment per poder-nos donar a nosaltres un lloc de treball.
Caram, això és un missatge preocupant, doncs, el que estàs dient, Regina, hauríem de fer un canvi de xip tots plegats. Quina feina fas concretament des de la Fundació, tu, Regina?
Bé, nosaltres tenim diversos espais. Tenim el centre de què fem servei exteriors al que és l'Institut Pere Mata. Ens en cuidem de les seves instal·lacions, de les seves oficines. Després tenim un servei en un centre de Marinada que es diu, que és una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual molt greu. Llavors tenim el que és el taller que estem fent, doncs, Campbell, que és, unes línies de muntatge per als supermercats.
Sí.
Després tenim, doncs, el servei, doncs, de fer embossament de tornilleria. I llavors tenim emmagatzematge. Llavors tenim jardineria.
Vull dir que avorrits no esteu al llarg del dia.
No, gens.
Regina, escolta, recuperant la pregunta d'abans que ens deies que encara hi ha un cert estigma a l'entorn laboral, quin missatge t'agradaria traslladar a les empreses que dubten a l'hora de contractar algú que té, dos problemes o un problema mental, sobretot, trastorn mental?
Sí, han de pensar que nosaltres portem un seguiment i els que estem ja en el món laboral és que estem, doncs, preparats. Llavors, treballem igual que una altra qualsevol empresa. L'únic que necessitem un apoio, doncs, una miqueta exterior per nosaltres poder fer doncs, aquest seguiment i portar-lo a cap.
Clar.
Bé. No? Però vaja, que podem treballar en qualsevol lloc.
Perfectament. I ja per acabar, Regina, quina recomanació donaries a altres persones diagnosticades també en un tipus de situació com la teua i que això tenen por de no poder treballar o no poder estudiar? Quin missatge o quina recomanació en positiu els donaries, Regina?
Jo en positiu, sí, perquè d'estar amb una autoestima tota baixa i de no saber qui ets tu mateix, doncs en aquest moment agafes unes capacitats que fan que tu doncs puguis estimar-te tu mateix i puguis tindre doncs unes aptituds més positives i que aquella persona que està en un trastorn mental greu doncs pugui veure doncs, com se pot apal·liar doncs, bé la seva enfermetat, doncs una miqueta superable per poder treballar. Clar.
Magnífic, Regina, missatge positiu. Si ho vols, ho pots aconseguir. Missatge més adreçat encara a l'entorn laboral de moltíssimes empreses. Esteu capacitats, si us deixen i us donen oportunitats de fer feina, igual que ho fem els que podíem dir que som treballadors normals, que també sou normals vosaltres, no? Però amb una condició, amb una condició especial, eh, Regent? Regina, sí. Moltíssimes gràcies per atendre's. Molt bona tarda i
moltíssimes, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Adéu.
Motivador el missatge d'aquesta veia de la Regina que ens arribava des de Reus. Nosaltres encara ens queda un minutet i mig per aportar-vos una altra informació. Per exemple, que el Sindicat Unió de Pagesos demana que s'assumeixin responsabilitats per la manca de permissió i de planificació a l'hora de gestionar la dermatosi nodular, aquest virus que afecta moltes explotacions ramaderes de les comarques de Girona. El responsable del sector boví d'Unió de Pagesos, Marc Xifra, ha denunciat que no ha funcionat el sistema de prevenció perquè no han fet la seva feina ni s'ha llegit el reglament.
I el problema més greu és aquest, pues, que el sistema ha fallat, que han vingut animals a tort i a dret, que quan que el Marroc i Algèria els hi van tancar la frontera a França el mes de juny, i que altres països també, vale? Doncs, i aquí no passa res.
Xifra ha lamentat el retard en aconseguir les vacunes i la lentitud a l'hora d'injectar-les. Segons càlculs d'Unió de Pagesos, s'han immunitzat una mitjana només de 90 vaques al dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà, a migdia, COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs hasta aquí el Joan Balleri, com cada dia aquesta hora. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, arriba la Champions de nou, eh? Ja sí. Tenim aquí.
Tenim partit de Champions aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, partit corresponent a la jornada 3. Atenció a l'horari, horari de tarda, 3 quarts de 7, Barça-Olimpiakos, amb novetats esportives d'aquest matí al Barça. Finalment, sí, entra Ferran Torres a la convocatòria, sorprenent perquè Flick el va descartar ahir a la roda de premsa. No entra Christensen amb una gastroenteritis. Un partit que es podria haver vist afectat per la protesta dels taxis després de l'acord de patrocini que han de signar el Barça i Uber. De moment, la protesta d'avui ha estat desconvocada, però el Barça manté l'acord amb Uber i Elite Taxi amenaça amb accions en els propers partits. Jornada molt interessant avui a la Champions. L'Atlètic de Madrid visita l'Arsenal, el Villarreal rep el Manchester City, però a més tenim un interessant Leverkusen-PSG, tots aquests partits a les 9 de la nit. Demà juga el Real Madrid, que rebrà a la Juventus. És notícia també d'aquest matí, el Barça-Real Madrid, el clàssic de la Lliga Femenina, es disputarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El partit és el dissabte, dia 15 de novembre, a les 4 de la tarda. I al marge del futbol, dic que en bàsquet el Manresa té partit d'Eurocup avui a les 7 de la tarda, visita la pista de l'Aris de Salònica, i que en handbol juga partit de Lliga Europea al Granollers a la pista del Minar Baia Mare, la cita a 3 quarts de 7 de la tarda.
Molt bé, tot això i més esport com cada dia a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Joan, que tingueu un molt bon programa.
Gràcies, Carlos.
I nosaltres també hem de deixar aquí, d'aquí uns segons, arribarà com cada dia a aquesta hora Pilar García Muñiz, començarà la tarda, i com sempre seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.